Xavier Casanef, bona nit i bona hora.
Molt bona nit, Pere Andreu.
Venim de sentir les opinions de La mort a Venècia, de Benjamin Britten, i ara anem a una altra La mort a Venècia, en clau cinematogràfica.
En clau cinematogràfica, sí, perquè en aquesta secció el violí vermell, home, ja tens prous entesos a la plantilla del programa com perquè en parlin d'òpera. També podríem parlar de literatura, gairebé essencialment, perquè La mort a Venècia doncs, és la famosa novel·la de Thomas Mann, però aquí ens quedem amb la tercera pota d'aquest tamboret edificat damunt aquesta novel·la, La mort a Venècia, i que també és una obra mestra. Ens estem referint naturalment a la pel·lícula que va dirigir Luchino Visconti l'any 1971 i que es va titular La mort a Venècia.
La música de Mahler pel film de Visconti. Deixa'm dir que dilluns, en el reportatge que vam fer, doncs anunciant, sentint el que s'havia dit a la roda de premsa de presentació del muntatge de Britten, vam dir que Britten s'havia inspirat, o d'alguna manera la pel·lícula havia influït en a l'hora d'escriure l'òpera a Benjamin Britten, i no va ser així.
No, de fet, li van recomanar precisament que no la veiés, perquè no, al contrari, perquè no s'influís.
Com la pel·lícula era del 71 i Britten l'escriu just 2 anys després.
I ja hi portava treballant feia anys. Uh-huh. No, és normal, i a més, vulguis no, fins que jo no ho vaig saber, donava per suposat que a més Britten, inclús quan preparava el programa del violí vermell sobre Britten, el primer que vam fer, gairebé donava per suposat, doncs, el mateix que tu, i molta gent t'ho ha donat per suposat. Lo normal, quan ja apareix alguna cosa sobre que tu estàs treballant, és que i fiquis el nas per veure què s'està fent i aviam com et pot influir a tu. Però bé, en aquest cas estem parlant doncs, de la pel·lícula, com dèiem, de l'any 1971, dirigida per Luchino Visconti, basada també en la novel·la de Thomas Mann, interpretada magistralment pel Dirk Bogarde, per la Marisa Berenson també, la Silvana Malgano, i aquell xicot ambigu que és en Bjørn Andersen, l'actor, que després tampoc ha tingut gran carrera, però que és que ja aquell personatge ha quedat immortalitzat, juntament, repeteixo, amb la extraordinària interpretació de Dirk Bogarde fent doncs de von Aschenbach, aquest professor que va a Venècia a passar unes vacances i s'enamora perdudament d'un xicotet, d'un noiet polonès que està també allà doncs amb la seva família estiuejant, i que a través doncs d'aquest sentiment que neix s'edifica tota una obra literària, musical, cinematogràfica, i jo diria que gairebé s'erigeix unes figures arquetípiques que ens han de tocar a tots el moll de l'os d'alguna essència, que directament és una obra mestra, o és en tot cas una expressió artística d'aquelles que s'ha de considerar tard o d'hora clàssica. Una pel·lícula amb diferències substancials amb el llibre, per exemple, doncs en la novel·la és escriptor, von Aschenbach, en canvi en la pel·lícula és músic, i en una entrevista feta, doncs, per exemple, a Visconti, deia que en el fons Thomas Mann que el que volia era que també fos músic von Aschenbach, i finalment el va convertir en escriptor. També és cert que Thomas Mann reflectia una vivència particular seva. I Visconti en aquest cas va agafar la figura de Mahler i diguem-ne que va fer gairebé com un personatge molt semblant al propi Mahler, i a fi de comptes el que està present de Mahler a tota la pel·lícula és la seva música. Una música que s'afegeix amb una fotografia amb els decorats venecians i amb la llanguidesa dels protagonistes per configurar tot un producte formal ple de bellesa i de decadència. Però bé, anem a la música. Tenim la música de Mahler, sobretot la tercera i cinquena sinfonies, interpretades per l'Orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília, dirigides per Franco Manino a la pel·lícula, però que és una banda sonora que, lluny d'estar, diguem-ne, allà reposant amb aquesta llanguidesa, doncs, per exemple, de la de Gieto de la cinquena de sinfonia, no, té uns usos cinematogràfics en alguns moments molt determinats. Per exemple, podríem sentir Beethoven una d'aquelles peces característiques beethovenianes que mai diríem que ens podria fer cap mena de por ni inquietar-nos una mica, però que a la mort de Venècia et produeix com uns certs calfreds en un moment determinat.
Un momento.
Sí, señor Aschenbach.
¿Puede explicarme por qué no hay modo de averiguar lo que está pasando aquí? He visto y oído cosas sospechosas.
Ah, ya. Tal vez ha oído alguno de esos extravagantes rumores. Créame, señor, no hay epidemia en absoluto, no hay enfermedad.
Entonces, ¿por qué esos pasquines del Departamento de Sanidad? Los habrá visto, supongo.
Por supuesto, pero cada año durante los meses de verano Venecia está empapelada con esos pasquines. Es cosa de la policía, ¿sabe? Lo hacen con la mejor intención, con objeto de evitar cualquier posible riesgo. Pero no tiene la menor importancia, se lo aseguro. Sin embargo, algunos periódicos extranjeros sensacionalistas se aprovechan para extender falsos rumores con el fin de perjudicar el turismo. Es muy desagradable, ¿no cree? Pero no tiene por qué preocuparse, señora Aschenbach. No hay razón para preocuparse. Perdóneme.
Paralisa de Beethoven, però, atenció, amb un to diferent, eh? Un to agut.
I aquest marca, hi ha, sobretot al principi de la conversa doncs, entre von Aschenbach i el senyor de l'hotel sobre aquesta pesta que en el fons està assolant Venècia però que no se'ls vol dir als turistes, la música, les diferents notes, anaven marcant la pulsió de la tensió en aquell diàleg i dona com un cert desassossec. De fet, aviam, la música a més es veu qui la toca, és el propi Tazio, el propi Xicotet allà mig amb cara d'avorrit tocant el piano amb una sola mà. Però bé, és en el moment que entra, en el moment que sona, en el moment que es parla i sobretot l'ús, evidentment intencionat, que s'hi fa. Però deixant de banda altres músiques d'altres compositors, que també n'hi ha, a La mort a Venècia, el protagonisme absolut musicalment parlant el té Mahler. I sobretot l'Adagietto de la cinquena sinfonia, que és interpretat fins i tot amb alguna variació, amb algun arranjament diferent, però sempre amb una intencionalitat molt clara i amb un motiu de fons molt clar.
Un reloj de arena. Es curioso. Ahora me viene a la memoria que en casa de mis padres también había uno de esos. El conducto a través del cual cae la arena es tan estrecho que aparentemente el nivel del vaso superior permanece igual. No cambia. Solo un buen rato después se da uno cuenta de que la arena ha ido cayendo. Grano a grano. Inexorablemente, hasta colmar el vaso inferior. Entonces ya nada importa. Se ha cumplido el tiempo. Y no queda un minuto para pensar.
Està clar. Sempre que apareix aquest adagietto sempre relacionat amb Aschenbach, sempre ens parla del que és essencialment la pel·lícula La mort a Venècia. El pas del temps, la bellesa no aconseguida i en el fons aquest sentiment de això s'acaba i el que sempre acabes enyorant és la bellesa que mai has arribat a obtenir o els moments de felicitat no aconseguits. És una pel·lícula que segurament hauria de veure gairebé tothom, igual com per als europeus anar a Venècia hauria de ser com anar a la Meca, si hauria d'anar una vegada a la vida, Venècia, segurament algunes altres ciutats. Cinematogràficament, veure La mort a Venècia per un europeu gairebé hauria de ser una obligació vital, de veure-la com a mínim una vegada a la vida. Uh-huh. I sobretot, a partir de que fas els 40, jo crec que seria altament recomanable.
Sí, de 40 cap a dalt.
De de 40 cap en amunt, falta poquet, però de 40 cap en amunt crec que seria aconsellable, i sobretot per tot aquell que tingui la sensació que encara aspira a la bellesa, encara que la bellesa normalment passi per davant d'un i no es digni a mirar-lo. Quan tens aquestes reflexions, aleshores la de Gieto de Mahler es converteix com alguna cosa més, es converteix com una mena de sinfonia vital, això, que s'escola, tal com deia von Eisenbach, com els granets de sorra en un rellotge de, com els granets d'un rellotge de sorra. A fi de comptes, això és la mort a Venècia, ja ho indica, una ciutat i un termini i una música que normalment el que fa és acompanyar-lo.
Ve con Dios, Tadzio. Todo ha sido demasiado breve. Que Dios te bendiga.
I en fi, doncs, particular visió musical, digue-li com tu vulguis, d'una pel·lícula que, evidentment, doncs, és una de les que, més m'agraden, musical i cinematogràfica.
Una pel·lícula que deixa tocat, una mica com l'òpera de, Britten, eh?
Per, sí, exactament.
Vaja, és l'obra, és Thomas Mann qui
en
toca,
en una setmana, no? Poder llegir la novel·la, anar a veure l'òpera i mirar la pel·lícula,
ja
és una setmana de transformació.
Sí, sí, sí. Què t'acomiadem?
Doncs mira, amb un altre Visconti, que no és La mort de Venècia, amb un altre compositor que no és Mahler, sinó que és Nino Rota, i en aquest cas la pel·lícula El gato pardo, també una pel·lícula clàssica d'aquestes cinematogràfiques de tota la vida, amb, ja que estem a divendres, ja que estem acabant la setmana, el vals del comiat.
Doncs amb això deixem els oients i a tu t'acomiadem, agraint-te aquesta secció avui dedicada a La mort a Venècia de Visconti. Xavier, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Fins la setmana vinent.
El violí vermell, la música clàssica en color i en blanc i negre.